migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Sóc el José Miguel Cruz i anem a parlar d'una d'aquestes coses que són pràcticament un, malauradament, un tòpic. Són l'actuació dels bombers en el medi natural. És a dir, quan vas a la muntanya, al mar, etc, etc, etc. La majoria d'ocasions que intervenen els bombers per rescatar una persona és perquè hi ha hagut un accident. No es tracta d'una imprudència. Hi ha un turmell que es torça, alguna cosa ha passat allà que es necessiten els bombers. D'altres vegades, les menys, afortunadament, és per una qüestió d'imprudències. De fet, l'any passat els bombers van fer 1.801 actuacions al medi natural. Insisteixo, ens referim faig referència a l'acompanyament i guia de persones perdudes, rescats al medi marítim, a coves, a la muntanya, també, bàsicament a les escaladors, i la majoria, 1.167 van ser per rescats o salvaments a muntanya. Bé, és una xifra que a la dels anys anteriors fins i tot una mica menys. El 2023 van ser 1.443 actuacions, el 2022 1.221 o el 2021 1.253. I és, atenció, perquè això és important, entre el juliol i l'agost i setembre, els mesos que més se rescata a la gent a la muntanya. Evidentment són els mesos aquests de on tothom sortim, tenim les vacances, anem a la muntanya, anem a la platja. Doncs aquí és on és una qüestió proporcional. Més gent, més possibilitats de que hi hagi problemes, no? I per què parlem de rescats? De què va això ara? Per què parlem de rescats i d'accidents a la muntanya? Doncs perquè s'han de prendre unes mínimes mesures de seguretat per sortir a la muntanya. Els bombers diuen que s'han trobat situacions en les que els excursionistes han intentat pujar el Pedraforca amb bambes. Bueno, ya pueden ser muy buenas y por muy marca que sean, no, segurament no és el calçat més adequat per pujar al Pedraforca. Per fer un passeig per la muntanya en plan light, pues vale, igual t'ho podem comprar, però per pujar al Pedraforca no seria exactament el què. I clar, això en funció de com t'ho trobis pot tenir conseqüències. Yolanda Canales, no sé si tu has intentat pujar al Pedraforca per començar.
No,
jo tampoc, I amb bambes tampoc se'm passaria pel cap, també t'ho he de dir.
Bueno, per fer una passejada, allò que es diu per ir a buscar espàrregos, allò...
Ah, sí, però per això sí. Per fer una passejada
per pujar,
light,
cim, sí. No,
per fer un cim, no.
Per fer un cim, no. Tot i que també recorden des del Departament d'Interior que cada vegada els ciutadans estan més conscienciats i no surten a fer senderisme o a pujar una muntanya sense un equipament mínim o sense tenir en compte algunes mesures de seguretat. I per evitar conductes temeràries, recordem que des del 2009, el Departament d'Interior pot cobrar els rescats o salvaments a la natura que siguin conseqüència d'una conducta temerària. Per exemple, doncs que un accident es produeixi en una zona assenyalada com a perillosa o d'accés prohibit, que és allò que estiguis a un penya-segat, on claríssimament hi ha 25.500 cartells que et diuen que no, però tu que sí. Doncs això t'ho poden fer pagar, sobretot si, bueno, sobretot no, si s'han d'activar els equips d'emergència. Això t'ho fan
pagar. Està ja advertit. Aquí, ojo, que aquí hi ha un perill, per aquí no passeu.
Efectivament. O per exemple, en el cas que les persones rescatades no portin l'equipament adequat. Estem parlant, i portant-lo molt a l'extrem, no? Doncs que pugis al Pedraforca amb banyador o amb xancles. Clar, aquí, evidentment,
sí,
hi ha una negligència evident,
De sentit comú, també.
Exacte. Però, amb tot, en aquests anys, hem de dir que només han cobrat 11.700 euros per aquest concepte. Tornant als rescats a la muntanya, doncs hem de dir que es concentren a la Vall de Boí, a Monistrol de Montserrat i a Collbató. Aquí hem de parlar de la muntanya de Montserrat pròpiament i les coves del Salnitre, que a més han estat notícia a finals de l'any passat per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andy, que precisament va tenir un accident de muntanya a la zona de Collbató. I també es produeixen molts rescats a Queralps i, com no, al Pedraforca. Precisament aquest cap de setmana els bombers han localitzat al Pedraforca el cos d'un home que feia ruta. En tot cas, sí que és cert que els rescats al medi natural s'han doblat els últims 10 anys. Parlàvem abans de 1.800 actuacions, quan el 2010 no arribaven al miler. i això ha influït la popularitat de les activitats esportives a l'aire lliure, que han crescut, evidentment, en paral·lel a les intervencions que han de fer els equips d'emergència a la muntanya, però també a la costa. I què diuen els experts? Doncs que és fonamental preparar bé l'excursió, per exemple, si anem al Pedraforca. Com són les vies d'ascensió al cim i escollir la que s'adapti millor a les nostres condicions físiques? Vull dir, si fins i tot pugem amb les escales mecàniques, doncs igual no agafem la que sigui més en vertical, sinó la que sigui més planera, perquè no tenim una bona condició física. I sobretot també estar alerta als possibles canvis en la meteorologia. I és que la major part de les incidències són d'excursionistes inexperts. D'altra banda, el motiu més habitual de les trucades? Doncs les fractures en extremitats, que no és que siguin lesions greus, però poden complicar, evidentment, les tasques de rescat.
Bé, doncs, anem a parlar precisament de tot això, si et sembla, amb una persona que està allà ficats a l'all, com es diu, no? Està en el ajo. És el sergent Eduard Sánchez, que és sergent de la unitat GRAE de Cerdanyola, dels bombers de la Generalitat. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Eduard. La gent és més responsable a la muntanya que en qüestió de xifres, que per exemple l'any passat, la qüestió va millorant o no?
Bueno, respecte a l'any passat, sí que hem tingut uns anys que han anat incrementant el nombre de serveis que tenim a la muntanya. Va ser l'any 2023 que hem arribat al màxim d'actuacions, amb un 2.152. L'any passat va decréixer una mica aquest número de serveis i actualment estem amb les dades més o menys de l'any passat. Com comentava, són 1.800 serveis. A la qüestió aquesta que comentes, hi ha zones que tenim més serveis, és per dues raons.
Sí.
Una, perquè són zones en què hi ha més perill objectius a la muntanya, hi ha més riscos per major dificultat, però també són zones en les que tenim molta afluència de gent. Llavors, no considerem que sigui una qüestió de que la gent sigui més irresponsable que en anys anteriors, amb aquest increment de serveis, sinó que hi ha molta més gent a la muntanya. Llavors, a l'haver-hi més gent per la muntanya, doncs hi ha més gent que no està ben preparada, o hi ha més accidents.
D'acord.
Si hi ha més gent, la proporció d'accidents augmenta.
Clar, jo t'anava a preguntar si la zona Montserrat-Collbató seria la més perillosa, però seria més que perillosa seria això, el que tu dius, que hi ha més afluència de gent, llavors hi ha gent que va menys preparada en funció del que faci, de quina activitat vagi a fer.
Sí, una zona com Montserrat no és perillosa en si, per la muntanya que és, sinó que hi ha zones que són més perilloses i hi ha zones que menys. El que sí que és de les zones de Catalunya potser que tenim més afluència de gent. Llavors aquesta gent, els rescats moltes vegades són rescats, diríem, tontos o poc importants, en el sentit que poden ser una torçada de peu, simplement.
Yeah.
Gent que camina per la muntanya per una zona que no és difícil, però té una ensopegada i es torça el peu.
Clar, són coses que passen.
Això incrementa molt el servei de muntanya.
D'acord.
Sí que hi ha escaladors que tenen accidents, però
sí.
No veiem que sigui per irresponsabilitat, sinó simplement són accidents que es trenca una pedra o tenen una caiguda, qualsevol cosa d'aquestes.
D'acord, llavors hem d'entendre que habitualment la gent va mig preparada o conscientment d'on va quan va a la muntanya i a fer l'activitat que ha de fer, en aquest cas. Clar, perquè s'ha donat casos de persones rescatades que pujaven a la muntanya amb bambes. Clar, tu vas amb bambes a la muntanya si fas a fer un passeig senzill i res més. Si fas a fer una activitat més complicada, diguem-ho així, clar, les bambes no seria el cas el més adequat, possiblement.
Correcte, sí, hi ha gent com en tot arreu, no? A tots els esports hi ha gent que va més ben adequada i hi ha gent que menys. El que és molt important, nosaltres sempre recalquem, és que la gent ha de portar l'equipament necessari per fer aquella activitat. I aquesta activitat ha d'estar adequada al seu nivell. I a vegades sí que la gent peca de no saber el seu nivell on està. I a vegades sobrevaloren més ells mateixos, però ja et dic que no és que la gent vagi menys preparada que abans, sinó que hi ha més gent a la muntanya i hi ha més gent que no va preparada com hauria d'anar. O sigui, la proporció, a l'augmentar el nombre total de la gent que hi ha a la muntanya, augmenta el número de gent, la proporció, la gent que no va ben preparada.
Tu creus que ha influït o una certa contenció o una certa conscienciació de la població ara que es cobra per conductes temeràries? aquesta taxa que es cobra per conducta temerària, si es considera que és una conducta temerària, tu creus que la gent està més conscienciada davant d'això?
Bé, aquestes taxes s'estan efectuant en moments molt concrets, ja, en casos molt extrems. No s'estan donant masses situacions d'aquestes en què hem de passar la taxa. Són moments molt concrets. Llavors, es produeixen en dos sentits. Una, sí que hi ha gent que es consciència que això han d'anar més preparats, perquè si no els podem cobrar el rescat, entre cometes. I hi ha gent que sí que triga més a fer l'avís perquè es pensa que li cobrarem el rescat. I el rescat, si tu estàs a la muntanya, tens un accident, o una torçada de peu, que tenia... qualsevol accident, aquest rescat és gratuït.
Per tant, entenc.
Hi ha gent que a vegades s'espera perquè pensa que li cobrarem i han de saber que aquest rescat és gratuït.
Eduard, ja per acabar, et faré una pregunta clàssica. Quins aspectes s'ha de tenir en compte per pujar la muntanya? És a dir, què és el que hem de mirar primer? O tot el conjunt, no sé, des de la climatologia fins l'equipament, la seguretat... Quina seria la qüestió bàsica abans d'anar a la muntanya?
Sí, és una qüestió de conèixer-ho tot. Primer conèixer-nos nosaltres al nostre nivell. Llavors fer una activitat que s'adapti al nostre nivell i no voler fer més del que nosaltres som capaços de fer. Llavors hem de conèixer la ruta que estigui adequada a aquest nivell, portar l'equipament adequat per fer aquesta ruta, si és material tècnic o simplement roba d'abric i menjar i aquestes coses. Hem de portar la motxilla, que és de lògica, de sentit comú, eh? Tu has de preveure el menjar per aquella activitat i per si tens algun imprevist. Si has de passar més hores de les que correspon a aquella activitat, que ho tinguis previst. També és molt important portar la bateria al mòbil amb les aplicacions de cartografia adients per la ruta. Portar un mapa de paper per si el mòbil ens falla, no tenim cobertura. Avisar sempre a algú altre de la ruta que anem a fer, si anem, encara que anem amb un grup, però sobretot si anem sols, com en aquest cas del Pedraforca, avisar a algun familiar de la ruta que volem fer i en tot moment estar en contacte, que en aquest cas es va fer, que el Pedraforca ho va fer molt bé, noi. I també de no exposar-nos per sobre les nostres possibilitats, perquè si nosaltres hem fet un mal càlcul de la ruta, que sobre el paper veiem que la podem fer, però a l'hora de posar-nos a la ruta veiem que és més difícil del que teníem previst, doncs no exposar-nos i fer volta enrere i no passa res.
Doncs, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, dels bombers de la Generalitat, del grup de rescat de muntanya de Cerdanyola. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests incèndims que ens has fet, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs mai està de res avisar, eh? Ja sabeu, si heu d'anar a muntanya, mar o qualsevol cosa, ben preparadets, Yolanda.
Sí, em sembla una tonteria, però a vegades anem amb massa alegria i, home, estar preparats i fins i tot no només per les hores que estimem que podem allà, sinó per si hi ha qualsevol complicació. T'imagina't que es posa a ploure com si no hagués un demà i t'has de parar.
Meteo. Mira, doncs, d'aquí res també. O... Pues mira, per evitar això, si voleu sortir avui d'excursió, de seguida faig la meteo.
No ja plourà, avui ja us no, ho diem. No, al principi no. Hi ha... Sí que és que els cels estaran més tapats.
Què passa? M'està xafant ara...
Sí, totalment.
Haciendo spoiler. Va, que de seguida parlem de tot això aquí a migdia, a Copia, Catalunya i Andorra.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Laboratorios Clinitec, con el plan 1-2-3 para bajar de peso y volumen, podemos adelgazar varios kilos a la semana sin pasar hambre, sin efectos secundarios de químicos o fármacos. Vamos a escuchar las pautas y consejos de Enriqueta, dietista de Clinitec, y olvidarnos de esas dietas extremas. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3 adelgazas de manera natural, porque está realizado a base de plantas, minerales, vitaminas, apto para todos, y te sentirás increíble, sin esfuerzo. Vas a combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, el volumen, sin tener que matarte en el gimnasio, porque no son batidos, sigues comiendo, y además está recomendado por cientos de expertos y clientes. Y con el plan 1-2-3 conseguirás perder peso.
Efectivamente, y aparte de perder peso, vas a mejorar tu salud con más energía, mejor digestión y una desintoxicación perfecta. Es apto incluso para celíacos, hipertensos, diabéticos. Es la manera más natural de perder peso y volumen, y además es muy fácil de tomar con los sobres y las cápsulas. Bueno, Enriqueta, la primera semana, ¿qué vamos a hacer?
Pues la primera semana, Cruz, limpiamos el sistema digestivo, eliminamos todas las toxinas, ya pierdes 3 kilos, bajas volumen, un abdomen más plano, y son los sobres de piña que son depurativos.
¿Y la segunda semana cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja para que desaparezca el hinchazón, los gases de la barriguita, porque renovamos la flora. Bajas de talla, más de 3 centímetros de contorno, y eliminas y combates el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Ay, que llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Nos ayudan a activar el metabolismo para perder peso sin perder la masa muscular, sin efecto rebote. Y el resultado en estas 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya, 650-51-52-53, y hay un ofertón gratis con el plan 1-2-3.
Sí.
Lo digo, ¿eh? Lo digo.
Sí,
28
lo digo.
Parches adelgazantes para muslos, barriga y michelines, y una caja de galletas dietéticas y ecológicas. Así que depúrate, desintoxícate y adelgaza con el plan 1-2-3 y consigue bajar ya 2 tallas y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53. Oye, y despídete de la grasa con el poder del plan 1-2-3. Y hay más,
claro,
cosas.
Que sí.
Hay más cosas.
Pero fíjate, sí, porque has hecho un ofertón. ¿Qué
sí.
te parece que para los oyentes de COPE que llamen ahora, ponerles también nuestro gel adelgazante que lleva rolón incorporado? Una auténtica maravilla cada día. Un masaje y listo. Gran promoción. Llámame ahora al teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, y vas a lograr perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Estarás más ligero, saludable, feliz. Así te sentirás con el plan 1-2-3. Así que llama ya, que ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sin compromiso en ese teléfono. 650-51-52-53, que es económico. Así que reduce tus medidas sin sacrificar tu salud, y en solo 3 semanas, Enriqueta.
Claro que sí. Adiós a la barriguita, adiós al sobrepeso. Vas a controlar el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Todos son ventajas porque por fin consigues bajar de peso. Y te lo llevamos a domicilio por mensajería sin gastos de envío. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, molt grans. Adéu, adéu.
Doncs, després de parlar amb Enriqueta, de seguida arribarem a dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts 18 de febrer. Actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, titulars d'esports amb polèmica. El José Luis Gil ve avui amb ganes de polèmica, perquè es veu que hi havia, a la victòria del Barça, hi havia bars, bors i vins. Això és tota la polèmica del món. I després en parlarem d'aquest campus de l'experiència de la UIC. És un campus d'experiència per gent gran, per persones més grans de 50 anys, que ja diuen, va, jo tinc ganes d'estudiar. Doncs en parlarem amb una d'aquestes alumnes, com s'ho fa, i és una alumna que té una vitalitat absoluta per xerrar-nos de com és estudiar a partir de certa edat. Com va aquesta cosa? En parlarem de tot això i, a més, també de curiositats, perquè avui tindrem... Ahir no el vam poder tenir, però avui sí tindrem a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar-nos també d'una expressió. D'on ve no ha venido ni el tato? Doncs de seguida en parlem aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats.
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
Esports COPE. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, són les senyals horàries de 2:15 to 2 del migdia. Soc el José Miguel Cruz i això és migdia COPE a Catalunya i Andorra. I, si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Aquesta tarda, aquesta vesprada, atenció, no plourà. No s'espera pluja en cap racó del territori. Igual s'escapa algun plogim, un petit 4 gotes per terres de l'Ebre, però és que ni això, malauradament, ni això. Això sí, núvols, núvols tenim, i molts, sobretot al sud de Catalunya. I aquesta tarda es mantindran, no només això, sinó que cap al Tarragonès, cap al Baix Camp, Baix Ebre, per tota aquesta zona, esperem boira intensa i ben enganxada. És el que esperem, boira intensa i ben enganxada. Les temperatures començaran a baixar, a normalitzar-se perquè tocaria per l'època. No arribaran al que tocaria per l'època, però no serà tan càlida com el que sembla, que és que sembla que ja la primavera ja està aquí. Bàsicament, una temperatura més que agradable. De fet, per demà dimecres, igual sí que s'espera, aquesta boira passarà del sud cap al nord, a comarques de Girona. Comarques de Girona és on esperem ja aquests núvols i aquesta sortida de sol amb boires ben enganxades a totes les comarques orientals de Girona. I algun plogim. Cap a l'Empordà, l'Alt Empordà, algun plogim, poca cosa més. I la resta, les temperatures es mantindran. Insisteixo, encara estan per sobre el que tocaria per l'època, però es regularan una mica. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs ens situem a la demarcació de Tarragona. A l'autopista P7 hi ha dues incidències. Una és a l'altura de Montroig del Camp, on aquest matí ha volcat un camió a la calçada en sentit nord, en sentit Tarragona, i encara hi ha només la circulació habilitada pel voral dret. Tanmateix, la incidència no provoca en aquests moments afectació viària. També demanem als conductors que si han de circular per aquest tram, hi ha com a alternativa l'autovia 7 a les sortides de Cambrils. També destaquem a la mateixa autopista P7 en el tram de Terres de l'Ebre, concretament a l'altura de l'Ampolla, ja acaba d'haver un accident que talla un carril de la calçada també en sentit nord i provoca afectació viària, circulació intensa en el tram afectat. També destacarem uns trams d'obres que afecten la circulació de la C-17 a Malla, en la calçada en sentit Barcelona, i també l'autopista P7 a la demarcació de Girona, amb retencions entre Aiguaviva i Vilablareix en sentit sud. De moment això és tot. Molt bon dia.
Bon dia, Fina. Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Benvingut, José Luis.
Ben trobat, José Miguel, companys, bon dia. Bon
Barça líder, però sí, amb polèmica també, després del partit d'ahir.
Va haver-hi polèmica? No em digui. No miri.
Jo no la vaig veure.
És que jo no vaig desconnectar, tenia altres coses. Tenia tan interioritzat que el Barça guanyava el partit i que es
posava... Home, li va costar, el Rayo és un gran equip, és molt bon equip, eh?
Bueno, el Rayo arribava al Camp Nou com a sisè de la Lliga de Primera.
I ho ha demostrat per què és el sisè,
eh? Bueno, sí, sí. Vostè deu referir-se a les tres jugades que marquen el decurs del partit. Oh. Primera jugada.
Quina? No ho sé.
Primera jugada. Pilota centrada per l'atac del Futbol Club Barcelona. El segon pal pateixis, crec que és a Íñigo Martínez, el llença a terra, i l'àrbitre...
Bueno, el llença a terra. Eso se llama bloqueo de futbol americano.
Vinga,
eh?
Bloqueig de futbol americà.
Total,
bloqueig,
eh?
De futbol americà. Mira, li puc comprar. I la cosa acaba en penal. Xuta Lewandowski, 1-0 pel Barça.
Correcte.
Què és el que passa? Que hi ha una segona jugada on Cubarsí, no sé si és Cubarsí ara o Héctor Ford, hi ha una acció molt similar a l'altra àrea. I aquí l'àrbitre i el VAR entenen que el defensa del Barça no ha utilitzat el mateix grau de força com per provocar la caiguda del davanter rival i, per tant, l'acció no se sanciona com a penal. I hi ha una tercera jugada. Acció a pilota parada del Rayo Vallecano. Hi ha un jugador del Rayo que està claríssimament 2-3 metres en fora de joc, que no fa res per anar a la pilota. Però vet aquí que Íñigo Martínez, en el seu moviment de retrocés per anar a taponar l'acció de rematada del davanter del Rayo, de l'altre davanter del Rayo, topa amb aquest futbolista. Topa d'aquella manera, eh? No és un xoque de tràiler contra tràiler, no. Topa d'aquella manera. La jugada acaba amb rematada i gol, i el gol no puja al marcador, entenent que aquest fora de joc dificulta l'acció en la feina defensiva d'Íñigo Martínez. Bueno, fins aquí ho deixo, perquè com que no va rajar ni l'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, ni tampoc el president del Rayo, Martín Presa, protagonista del partidazo, com que ells no van dir una paraula més alta que l'altra, doncs l'únic que...
Perquè saben que primer que no serveix de res, i si serveix...
Que no serveix de res està claríssim.
Hasta que no serveix absolutament
de res. Que
el mal
ja està fet,
més enllà d'alimentar mitjans de comunicació per fer coses i parlar, que si sí, que si no...
La qüestió és si el fet de protestar implica que immediatament l'estament arbitral t'agafi la matrícula.
No ho sé.
Jo tampoc ho sé, perquè al cap i a la fi és una cosa que està en el cap i en la ment dels àrbitres quan els hi toca tornar a xiular. Tornar a xiular al Rayo o tornar a xiular al Barça. Bueno, aquí lo dejamos.
No és cosa meva, això, eh?
No, tampoc és cosa meva i no em sento al·ludir.
Vale, pues ja està. Si no et sents al·ludir, pues no passa
absolutament
res.
No, jo en absolut no em sento al·ludir. Jo estic en una altra guerra avui, senyor Cruz. Ahir estava en una altra guerra i avui estic en una altra guerra.
Molt bé.
Doncs això, el Barça líder de primera, i ara està bonica la cosa, perquè comença un tram de campionat. Una lliga nova, eh? Barça i Madrid.
Però està xulo, això, ara.
Barça i Madrid empatats a punts, amb un lleuger avantatge, dos lleugers avantatges pel Barça, com són el golaveràs general i la victòria al camp del Madrid 0-4, que encanta molt i molt l'averàs particular. A partir d'ara, preparem-nos perquè cada acció arbitral sigui meticulosament
analitzada,
revisada,
sí.
Milimetrada, auditada,
etc,
etc.
Mira, el que no sé qui deia en el seu moment que això del VAR treia aquesta salsa de polèmiques a la Lliga. I mira tu per on, ves per on,
miri,
no està gens malament,
és
no?
És que jo recordo, crec que són 9 anys ja amb el VAR. Jo crec recordar que se'ns va dir que el VAR venia per corregir errades manifestes. Però s'ha anat enredant la troca de tal manera, ara aquestes sí, jugades sí. Són penal, ara no són penal, ara aquestes mans s'aixiulen, ara aquestes mans no s'aixiulen, que és que jo com a... Ara li fora... Com a periodista esportiu, com a narrador de partits de futbol, estic perdut.
No saps què dir, no? No saps si dir gol o no fins que...
No sé si davant d'una jugada grisa el VAR ha d'entrar o no ha d'entrar. No ho sé. Sincerament, no ho sé. I miri que al principi de cada temporada es fa una reunió telemàtica amb periodistes perquè criterios arbitrales per esta temporada. Pam, 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 pam. Escolti, arriba a meitat de temporada i estem... Jo estic perdut.
Yeah,
perdudíssim. Bueno. Perquè al cap i a la fi, com més intentes acotar un terreny i dir d'aquí cap aquí és penal, d'aquí cap allà no és penal, sempre et trobes una jugada grisa.
Sempre
hi ha. I aquesta jugada grisa què fem? És penal o no és penal?
I s'interpreta. Bé, parlem del Girona, va.
Va, parlem del Girona. Per què és notícia del Girona? Doncs perquè ha vist com s'ha ajornat la semifinal de Copa Catalunya que havien de jugar demà davant de l'Andorra. Quin és el problema? Que la gespa de l'Estadi Nacional està en unes condicions no gaire catòliques per la pràctica del futbol i que el Girona doncs li preocupa que algun jugador es pugui lesionar. 1-2 d'abril, properes dates noves per aquesta semifinal de Copa Catalunya, i l'expulsió de Llangel contra el Getafe fa que hi hagi una pregunta. És l'hora d'Artur Melo? Artur Melo hauria de ser titular, perquè el següent del Girona és anar al Bernabéu. Hauria de ser titular Artur Melo al Bernabéu? A l'Espanyol, festa per la plantilla de Manolo González. Parlem d'aquesta problemàtica que passa de tant en tant a la grada de Cornellà Prat, que deixa sentir càntics xenòfobs o crits racistes contra jugadors de l'equip rival. I atenció, futbol femení, han fet el sorteig de la Copa de la Reina.
Sí.
Semifinals, anada i tornada, 5 i 12 de març. Tindrem clàssico.
Vaya.
Real Madrid-Barça, primer al Di Stéfano, després a territori blaugrana. L'altra semifinal, Granada-Atlético de Madrid. Tenim avui Champions. Els partits de tornada, primers partits de tornada d'aquesta ronda de repesca, Bayern-Celtic, Atalanta-Bruges, Milan-Feyenoord i Mónaco-Benfica. Interessant aquest, perquè el que passi a l'eliminatòria va pel carril del Barça, a la propera eliminatòria, a la ronda de vuitens. En bàsquet ens parlarà Alberto Díez de la situació del Barça, i en poliesportiu interessant a la Lliga de Futbol Sala, un Intermovistar Futbol Club Barcelona.
José Esquil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem d'aquestes informacions i d'altres titulars a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlem d'aquest campus de l'experiència i d'estudiants, de gent gran que estudia, aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcom Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcom Viajes, sabemos de viajeros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. El campus de l'experiència, bàsicament, és un campus perquè la gent gran estudiï, més gran de 50 anys. L'altre dia parlàvem precisament amb el responsable, amb el seu responsable, amb el director, i avui parlem amb una de les estudiants, la Isabel Vituri, que la tenim al telèfon. Isabel, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per trucar.
Tu, per què et vas unir al campus de l'experiència?
Pues mira, és molt fàcil. T'ho diré en dues paraules. Sentir-me viva,
sí,
i continuar aprenent. Són dos i dos. I aquestes quatre paraules es complementen. Perquè, com tu bé deies, quan una persona té uns anys, no deixa de tenir inquietuds. Al contrari, és quan pots agafar la vida amb molta més tranquil·litat i fer el que realment t'agrada. Mira, jo personalment vaig estar treballant fins als 70 anys.
Carai, quants anys tens?
75.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Tinc 75, sí. I et diuen, oh, és que no ho sembla. Però, bueno, és que l'edat està al cor i sobretot al cap. Hem de tenir el cap obert a les coses noves, a aprendre, a fer coses que no havies pogut fer, com has dit tu molt bé. Durant molts anys, quan un treballa, estàs amb la vida activa, pues hi han certes coses que no les pots fer. Mira, demà, per exemple, a la tarda, pues anem a la Sagrada Família, a visitar la Sagrada Família. Doncs tot això són coses que dius... Fins ara no les havia pogut fer.
No tenia temps per fer-ho, no sortia l'oportunitat.
Exacte.
I llavors, quan vas al campus de l'experiència, dius, bé, què vas escollir? Com ho vas fer?
Pues mira, jo em vaig jubilar el desembre del 2019. Després, quan va venir la pandèmia, jo vaig tenir molt clar que no em podia quedar a casa, que sigui, a mi, jo no sóc persona d'estar amb tot el respecte per qui ho fa, haciendo calceta, no?, com feien abans les iaies. I, bueno, vaig estar mirant i quan vaig veure que la Universitat Internacional de Catalunya tenia un campus de l'experiència, no m'ho vaig pensar dues vegades ni vaig buscar res més. A més, potser jo jugava amb avantatge perquè el meu fill, en el seu moment, ja havia estudiat la seva carrera de dret a la UIC.
Aha.
O sigui que jo sabia que, com funcionava. Però, bueno, estic encantadíssima. Vaig anar un dia a demanar informació a secretaria, sí, i vaig sortir ja amb la matrícula pel mòdul introductori que es fa abans de començar el curs.
Molt bé. Escolta'm, Isabel, i quin impacte ha tingut en aquests mesos la formació de la teva vida personal i social, també? Per què no?
Molt gran. Perquè, o sigui, m'ha donat confiança en mi mateixa, m'ha fet sortir de casa, o sigui, pensa, jo visc a Mataró, jo vinc de Mataró a Barcelona a les classes, i et fa, és que no sé com explicar-ho, et fa reviure. Som un ventall de gent que va des de 50 i escaig, hi ha persones de 80 i pico d'anys a la classe, però que tenen una marxa que jo crec que molts joves de 30 la voldrien tenir,
És a dir, que heu creat també una comunitat...
Hem creat, ja... És que no es pot explicar, s'ha de viure, perquè la UIC, sobretot, el que cuida molt és les relacions humanes. O sigui, el que vol és que els alumnes interactuem entre nosaltres. Mira, jo estic fent tercer, o sigui, ja és el tercer any que vaig, no?, al campus de l'experiència. Doncs jo quan vaig arribar no coneixia ningú. I ara, pues, tinc un grup d'amistats com no l'havia tingut mai.
Carai. Doncs, Isabel Vituri, estic encantat de veure't amb aquesta vitalitat i aquesta alegria de gaudir d'aquest campus de l'experiència de la UIC. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la teva experiència. Molt amable.
Bé, a vosaltres. Oh, em deixes dir una última paraula?
Endavant, sisplau.
Qui vulgui, qui tingui ganes i estigui interessat, mira, el dia 18 de març fan jornada de portes obertes al campus de Tarré, que està a dalt de tot de la Ronda de Dalt, de 11 a 1. Veuran el que és el campus i sortiran, més d'un sortirà, ja dic,
matriculat.
Amb la matrícula pel mòdul introductori.
Doncs, Isabel, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
A vosaltres, ha estat un plaer. Vale,
adéu. Adéu, gràcies. Doncs mira, de seguida en parlarem de dues coses. Primer, de curiositats, amb una expressió segurament que us sonarà, no ha venido ni el tato, i després parlarem de la relació de la menopausa amb el cor.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'un tema vital i... vital és bastant important, eh? No és una qüestió de vida o mort, tampoc, en funció de com, en condicions normals. Però que preocupa especialment a les dones, i és la menopausa. I, clar, amb això va associat uns canvis fisiològics que van associades directament a aquesta menopausa, no? Que com tota la vida, i va en funció de la persona, va en funció de la dona, que sigui o molt accentuat o pràcticament inapreciable. Això va en funció del ventall, no? Bé, un d'aquests canvis que pot afectar és la salut cardiovascular, i per això, si us sembla, parlarem amb el doctor Rubén Noda, que és especialista a rehabilitació cardíaca a INSCOR. INSCOR, ja sabeu que és el centre de referència de rehabilitació cardíaca de salut del cor a Barcelona, i la seva web és inscorbcn.com, no? Rubén, buenos días. Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿qué relación tiene la salud del corazón con la menopausia?
Pues mira, tiene muchísima relación, no solo con el corazón y a nivel cardiovascular, sino con todo el organismo de la mujer. Al fin y al cabo, lo que sucede con la menopausia es que disminuyen los estrógenos. Ajá. Es la principal hormona de la mujer, y esto hace que envejezcan más rápido, que pierdan masa muscular, que pierdan hueso. Se ralentiza también un poquito el metabolismo, esto hace que coja más peso y así un sinfín de consecuencias. A nivel de corazón, como me preguntas, pues los estrógenos tienen un efecto protector. Y lo que sucede es que cuando los niveles de estas hormonas bajan, pues acumulamos más colesterol, las arterias se vuelven un poquito más rígidas y eso va a hacer que se dificulte la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos, ¿no?
Bueno, es un vaya panorama, pero claro, pero es algo natural, o sea, es algo que trae consigo la fisiología. Y a partir de aquí, siendo algo natural, ¿qué se puede hacer?
Sí, completamente. Es algo natural, no es tan catastrófico como puede sonar, pero hay algo que podemos hacer y es primordial e innegociable, y es algo tan básico como hacer ejercicio. Porque el ejercicio va a ayudar a combatir todos estos efectos que te he mencionado, y todas las mujeres, obviamente adaptadas a sus necesidades y características, pueden y deben hacer ejercicio físico. Para ello, pues, lo que recomiendo es que cuenten, sobre todo si son personas sedentarias, que llevan mucho tiempo sin hacerlo, pues que cuenten con profesionales que les puedan supervisar, como podremos tener en InScore, por ejemplo.
Bueno, de acuerdo. ¿Hay algún tipo de ejercicio recomendado o cualquier ejercicio sería válido?
Pues mira, si me tuviera que mojar, diría que hay que hacer fuerza. Sí o sí, deberíamos entrenar la fuerza. Esto es algo que entre mujeres pues se sigue un poco sin entrenar, sobre todo personas de mayor edad, mujeres de mayor edad, que piensan que esto no es para ellas, que no se quieren poner muy fuertes. Pues el trabajo de fuerza va a ayudar a combatir efectos como la osteoporosis y la pérdida de masa muscular, como ya comenté antes. Y esto va a ayudar a tener una composición corporal saludable. Y no es necesario ir todos los días al gimnasio, ni mucho menos, sino que con dos veces por semana entrenando fuerza, pues vamos a ver grandes beneficios. Eso sí, por otro lado, hay que hacer también ejercicio aeróbico, como nadar, caminar, correr, ir en bici, no hay que olvidarlo, porque de esta manera también vamos a mejorar la capacidad del corazón, de los vasos sanguíneos en su totalidad, y reducir bastante los efectos de la menopausia.
Claro, aquí te voy a poner encima de la mesa una de las cuestiones. ¿Qué pasa con esas mujeres que son mayores y que nunca han hecho ejercicio? O sea, ¿pueden hacer ejercicio? ¿Hay alguna manera de empezar?
Claro, lo que pasa con estas mujeres, y no solo mujeres, sino ya todo el mundo, es que se sienten perdidas y no saben cómo empezar porque no tienen ese historial, ¿no?, de ejercicio, esa cultura, por así decirlo. Deben hacer ejercicio, se van a ver muy beneficiadas por ello, incluso, te digo, en niveles altos de fragilidad y en personas dependientes, los beneficios van a ser enormes. Y sí que es importante, sobre todo al inicio, en estas personas que no tienen ninguna experiencia o que tienen mayores niveles de dependencia, contar con profesionales que no solo les guíen, sino que les supervisen de forma directa.
Rubén Noda, especialista en rehabilitación cardíaca en InScore, el Centro de Referencia Cardíaca en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones. Muy amable.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
I ja sabeu que hi ha una web on podeu consultar absolutament tot, per consultar, a més, per fer-te revisions a InScore. És InScoreBCN.com, InScoreBCN.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de ser intentar ser una miqueta més savis, però per això cal llegir, per això cal saber quines són o d'on venen expressions i paraules que utilitzem habitualment. Hi ha una persona que és un fricazo d'aquestes coses, ho dic en sentit positiu, perquè és que ho sap pràcticament tot i, a més, va començar com un hobby i ara és una manera de viure. És l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, i feliç pare d'un nou llibre que acaba d'arribar ple d'expressions. 101 expressiones de toda la vida. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Te va un friki, pero en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí,
yo también lo soy muchas cosas.
Soy un friki de las curiosidades.
Y eso es muy bueno,
sí,
claro. Porque eso es que despierta ese gusanillo de saber las cosas.
Sí.
Si sabes controlarte y no quedar muy cuñado, queda todo muy bien.
Hombre, yo soy el cuñado de mis cuñados.
Eso está bien, ¿eh? Cuñados ilustrados.
Sí, algo, a mis cuñados los convierto en cuñados ilustrados.
Bueno, pues, ¿qué tal el libro? El 101
muy bien,
expresiones.
Está funcionando muy bien. Estoy muy contento porque las primeras semanas ya, bueno, ha llegado a los primeros puestos de venta de Amazon de su categoría.
Está muy bien.
Está
eso.
Teniendo muy buena acogida. A ver, hay muchos seguidores, pero también tengo familia, amigos y tal que me quieren y que compran el libro. Pero sé que hay muchos seguidores, oyentes, como de aquí, de la casa, de este programa, que me han escrito, como ya dije, que si me escribían a contacto@alfredlopez.es y me pedían el libro, yo se lo enviaba sin gastos de envío, solo por lo que cuesta el libro, 12,99, dedicado, y me lo han pedido también. O sea, estoy muy contento por ello.
Muy bien, pues ya lo sabéis. Buscáis en Google o en Amazon y lo encontréis de seguida, ¿eh? Enseguida lo trobeu y podeu enviar todo eso que estás explicando de Alfred. Por cierto, hablando de expresiones, hay una que es ser más conocido que el tato.
Sí.
Ese es más conocido que el tato. Sí. ¿Quién es? ¿El tato este? ¿Quién es?
O no ha venido el tato.
No ha venido el tato.
Ni el tato.
No viene ni el tato.
No ha venido ir a una fiesta y ver que no hay nadie, se dice mucho. No ha venido ni el tato.
Ni el tato.
¿No?
¿Y quién es?
¿Quién era el tato?
¿Quién es el
tato? El tato existió, ¿eh?
¿Ah,
tato,
sí?
Sí, sí. El tato era Antonio Sánchez. Apodado el Tato, un torero del siglo XIX, muy famoso, conocido por su estilo valiente y su participación en numerosísimos eventos taurinos y sociales, porque si había algo que le gustaba al Tato era ir de fiesta.
De fiesta.
Estamos hablando del final del siglo XIX, donde los toreros eran un personaje también relevante de la sociedad.
Influencers.
¿No? Eran los influencers de la época. Entonces iba a todo tipo de fiesta. Pero, ¿qué ocurrió? Que el Tato tuvo una acogida. En 1869 lo cogió un toro y perdió una pierna.
Vaya.
A pesar de haber perdido una pierna, intentaba torear. Cosa que no se le daba ya tan bien, porque había sido una figura, había sido top, ¿no? No lo hacía tan bien, así que tuvo que abandonar el toreo, pero lo que no quiso abandonar fue las fiestas.
Los araos.
Iba a todo tipo de fiestas sociales, aunque le faltase una pierna, él con sus moleticas, pam, 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 iba a todas. Y en aquella fiesta a la que el Tato no estaba, es que allí no había ido nadie. Es que él iba a fiestas a las que no iba incluso nadie, ¿no? A aquellas fiestas iba él. Por lo tanto, quedó como sinónimo de ser un desastre de fiesta o de convocatoria cuando no había ido el Tato. Y por eso se empezó a utilizar no ha venido ni el Tato. Porque el Tato es que iba a todos los sitios.
Absolutamente.
A todos los araos.
A todos los araos estaba el Tato. Todo. Si no va el Tato es que vaya fracaso de fiesta, que no viene ni el Tato viene. Sí. Que va a todo, Muy bien, pues ya lo sabéis. Ya lo sabemos una miqueta más, sabéis. Alfred, ya te felicité en su momento. Pero te sigo felicitando por este 101 expresiones de toda la vida. Este
Muchísimas
nuevo libro
gracias.
Lleno de expresiones de toda la vida. Además dedicada a la tema Mara,
sí.
que era la que iba diciendo, nene, dime qué significa tal, qué significa
muy amante
cual.
de este tipo de frases y le he querido dedicar este libro para ella.
Pues, Alfred López, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
I estem arribant estàvem escoltant la sintonia d'esport, està a punt d'entrar Gil un altre cop, passa alguna cosa. Bé, després de les curiositats de l'Alfred López i no ha venido ni el Tato, recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues, rebi la salutació de que els ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz i ara us deixem tot el que us interessa, explicant tot el que us interessa al Jorge Bustos i la Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.